Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per notar sensacions una mica menys càlides, però amb termòmetres que no acabaran de baixar.
Com esteu? Són les 8 d'avui, que ja és dijous, dia 20 d'octubre del 2022. Dijous sense gaire moviment als termòmetres del Baix Empordà. Es manté la sensació de xafogor. Ara tenim 21 graus a Palafrugell, 19 a la Bisbal o 21 a Castell d'Aro, i es manté aquesta boira que ens acompanya els últims dies als matins. El jutjat envia a presó un multireincident per apallissar un home a Palamós durant una baralla i enviar-lo a la UCI. Per tant, presó provisional per aquest home multireincident que va enviar un home a la UCI en una baralla. Això és un dels titulars del dia que explicarem avui al Supermatí en aquest informatiu conjunt que fem les redaccions d'informatius de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió a Ràdio Bisbal, en què també parlarem de la reunió que ha tingut lloc els últims dies entre les persones afectades pels canvis a la carretera vella de Palafrugell, de Calella de Palafrugell. Els afectats, els veïns i l'Ajuntament van acostar posicions en aquesta taula de mobilitat. De seguida escoltarem totes les veus. I també explicarem que s'han recollit més de 1.000 signatures per limitar l'accés dels cotxes als Àngels els diumenges, arran d'un accident que es va produir ara fa un any. Tot això ho explicarem en aquest informatiu, que són les 8 i pràcticament 2 minuts. En un informatiu en què parlarem amb Miquel Sitjà del Col·legi d'Arquitectes, perquè són els organitzadors, un dels organitzadors del Re Arquitectura, l'esdeveniment que arriba demà dins del Re Palafrugell, arriba demà a l'Auditori del Cap Roig, i serà un esdeveniment en què es parlarà d'arquitectura sostenible des de molts vessants durant tot el dia a l'Auditori de Cap Roig, aquest esdeveniment professional dins del Re Palafrugell. Avui parlarem amb els seus organitzadors, amb els seus coorganitzadors, que són el Col·legi d'Arquitectura de Catalunya. I ja entrant en matèria, les notícies del dia, el jutjat envia a presó un multireincident per apallissar un home a Palamós durant una baralla i enviar-lo a l'UCI. Ens ho explica la Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Què és el que ha passat?
La baralla va tenir lloc pels voltants de les 3 de la matinada. La investigació apunta que l'agressor i el seu cosí es van enfrontar amb un altre home. La víctima va haver de ser traslladat d'urgència al Josep Trueta de Girona, on va ingressar a la UCI, i va patir una hemorràgia interna i fractures a l'os del crani.
Més notícies, ara amb en Ferran Castelló. Bon dia.
Bon dia.
Aquest dimarts al vespre es va celebrar una reunió entre l'Ajuntament, la policia local i els veïns de Prat-Xirlo i Calella, i també partits de l'oposició, per debatre sobre el futur de la carretera vella, i sembla que van acostar posicions.
En aquesta reunió es va demanar a totes les parts que analitzin propostes per millorar la mobilitat en aquest vial, i s'han emplaçat a una nova trobada d'aquí a 2 o 3 setmanes per estudiar-les. El regidor de Mobilitat, Pau Lledó, assegura que estan oberts a aplicar alguns canvis que proposin els veïns, i l'associació del Prat-Xirlo assegura que han detectat que el consistori està disposat a escoltar-lo.
I Juli Fernández fa públics els primers noms que l'acompanyaran a la llista del Partit Socialista de Catalunya a Palafrugell.
En una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, l'alcaldable del PSC ha explicat que recupera persones que havien format part del seu equip i també manté membres del grup municipal actual. I tornarà l'advocada Judit Zaragoza i el museòleg Xavier Roques. Es mantenen noms com Laura Millán, Guillem Genover, Xavier Rangel, Margarita Mauri i Marc Piferrer.
Recullen més de 1.000 signatures per limitar l'accés dels cotxes dels Àngels, dels cotxes als Àngels els diumenges al matí. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
I sembla que és arran d'un accident que va passar fa un any.
Aquest 30 d'octubre farà un any que una ciclista va morir atropellada a la carretera dels Àngels. Per commemorar l'accident i denunciar la inseguretat que pateixen els ciclistes en circular-hi, Mouta, en bici i l'FCC van organitzar una protesta el 22 de gener que consistia en tallar la carretera dels Àngels fins l'accés al santuari per dedicar-lo exclusivament a vianants i bicicletes.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja fa més de 700 anys que Jaume II va atorgar a la vila de la Bisbal el privilegi de la celebració d'un mercat setmanal els divendres.
La gala l'organitzen els responsables de Giropoma.
Aquesta no és la notícia que estàvem esperant ara, sí, Maria.
Aquest punt d'interès econòmic i social encara batega cada divendres al municipi. Per això el dinamitzador de la Federació de Comerç de la Bisbal d'Empordà, David Catà, ens ha explicat algunes de les activitats i actes per commemorar aquest aniversari.
I la gala Pro Baix Ter recapta uns 5.000 euros per la l'ADF Montgrí i el Puig Seglar.
La gala l'organitzen els responsables de Giropoma i l'Auditori Teatre Espai Ter. Els diners recaptats es destinaran a l'adquisició d'un vehicle per part de l'ADF Montgrí i l'ADF de Puig Seglars. Els destinarà a comprar un remolc bomba amb una capacitat de 3.500 litres d'aigua.
El Museu del Suro ret homenatge a Joaquim Vicenç Gironella.
Ho fan a través de l'exposició temporal Viure en temps convulsos i crear des dels marges. Una mostra que es va inaugurar el passat diumenge, dia 16 d'octubre, i que serà visitable fins al 15 de gener de 2023.
El Consell Comarcal i Ecovidrio participen a la campanya solidària Recicla Vidre per Elles.
La Bisbal d'Empordà participa en aquesta campanya desenvolupada amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, que destaca la importància de tenir cura del medi ambient i cuidar la salut mitjançant la prevenció.
I encara hem d'explicar que Pals ha creat un pump track en la seva oferta d'equipaments esportius.
Es tracta d'un circuit d'asfalt amb revolts per altats, salts i petits desnivells per tal que persones de totes les edats en puguin gaudir amb vehicles amb rodes i sense motors, com ara bicicletes, skates o patins. L'equipament ja es troba totalment operatiu.
I ara és moment de conèixer la previsió del temps. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Hem de conèixer quina és la previsió que ens espera per avui. Tenim alguna novetat?
Dijous amb sensacions una mica menys càlides i de més bon passar, però sense gaire moviment els termòmetres baixen empordanesos. Avui les temperatures tornaran a ser notícia per ser anormalment altes i mantenir-se l'ambient xafogós. Podríem perdre algun grau a la temperatura màxima, que es podrà quedar entre els 24 i els 26 graus a la nostra comarca. La temperatura mínima serà semblant als 15 graus i la dualitat de sensacions tèrmiques matinals tornarà a ser en funció de la boira boirina que tingui la població on estiguem, perquè tornarem a tenir boires matinals a les poblacions més costaneres i això serà l'únic aliat per combatre la calor. Per la tarda esperem més bandes de núvols i una mica més d'inseguretat que vindrà de la mà d'un nou sistema frontal molt poc actiu que podrà deixar alguna gota més al vespre i que no servirà ni per regar el territori ni per fer baixar l'ambient estranyament càlid dels últims dies.
Moltes gràcies, Marc Vila. I més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Per exemple, que Rússia comença l'evacuació de Kherson davant l'avanç de Rússia. Després d'aquesta ofensiva ucraïnesa, que consideren que és imminent, la xifra d'evacuats podria oscil·lar entre les 50.000 i les 60.000 persones. A les darreres hores s'ha pogut veure cues de persones que intentaven sortir de la ciutat, alguns d'ells embarcant al port. El govern ucraïnès, en canvi, considera que s'està desplaçant forçosament la població i, segons diu Kiev, la majoria preferirien quedar-se a casa a l'espera que Ucraïna pugui recuperar el seu territori, el territori ocupat per Rússia. Junts mostra a Aragonès el rol que li espera durant els propers mesos després de vetar la llei d'estadística que havia liderat el mateix partit quan el conseller d'Economia era de Junts, Jaume Giró. Esquerra Republicana, per tant, no ha superat la primera votació d'un projecte de llei des que governa en solidari, perquè tots els grups parlamentaris s'han oposat al text. Va ser en un ple del Parlament que va estar molt marcat també per la polèmica als Mossos i per la destitució del comissari en cap. El violador dels maristes de Barcelona entrarà finalment a presó. Li confirmen els 21 anys de presó per abusos sexuals a menors. 7 anys després que esclatés el cas, el Tribunal Suprem resol el recurs de l'anomenat cas maristes, un dels primers que va evidenciar els abusos sexuals a l'entorn de l'Església a Catalunya. S'estreny el cercle al voltant de la primera ministra britànica, Liz Truss. Dimiteix la ministra d'Interior del Regne Unit. És la segona renúncia en un mes i mig. L'exministra explica en una carta de dimissió que plega per un error propi en matèria de seguretat, però assegura que també que està preocupada per com està avançant el govern britànic. Troben mort a la sala Apollo un jugador de rugbi australià desaparegut fa 2 dies. Els Mossos creuen que la mort ha estat accidental i que el jugador australià hauria caigut d'una altura de 10 metres. I l'assassinat d'una nena de 12 anys commociona França i atia els discursos xenòfobs. La detinguda com a presumpta autora de l'assassinat de la Lola és una nena de 24 anys, una dona, disculpeu, de 24 anys d'origen algerià que era a França en situació irregular. Són les 8:10 minuts. en aquests moments. I avui el comentari del dia en aquest informatiu és de l'escriptora Rosa Regàs.
Un debat sobre cultura. Fa uns dies era a casa d'uns amics que, havent sopat, semblaven tots a punt de plorar o de declarar-se en dol permanent al veure el destí de la nostra societat en mans dels que ens manen i dirigeixen el país. Havien estat parlant dels darrers enfrontaments, desqualificacions i jugades de bona o mala fe que dretes i extrema dretes avui qualifiquen d'estratègies polítiques, amb el que partits polítics, en aquest cas independentistes de Catalunya, oferien des de feia temps a la ciutadania de Catalunya, de la resta d'Espanya i fins i tot d'alguns països europeus o americans, un panorama ben desgraciat de la nostra vida pública. Sí, era veritat, però jo no vaig intervenir, perquè una situació com aquesta no l'havia viscut mai i era tant el desconcert i la tristesa que vaig preferir callar. Un tipus que jo no coneixia va dir: potser no cal que ens amoïnem, ja n'aprendran de fer política, deixem que vagin promocionant la llengua i la cultura, que ja és molt. Silenci profund, fins que un altre va afegir: no hauríem d'exigir que imputats i no imputats deixessin de barallar-se com nens petits? Un altre silenci glaçat, trencat al cap d'una estona per una veu que em va semblar reconèixer. No era allà al fons del menjador la veu de Manel H? El passat 4 d'octubre, deia, el govern de la Generalitat va anunciar el nom guanyador del Premi Internacional Catalunya a l'escriptora bielorussa i Premi Nobel de Literatura Svetlana Alexievich. Molt bé. Però poques hores després que s'anunciés el premi, l'editora Laura Huerga, de l'editorial Raig Verd, feia un tuit dient: de vegades penso que és difícil publicar en català, perquè nosaltres som els nostres propis enemics. Què havia passat? Prenia una altra vegada la paraula, la veu. Doncs que l'editorial Raig Verd és l'editorial que ha publicat les obres d'Alexievich en català. El cas és que a la nota publicada pel govern per anunciar el premi, els títols dels seus llibres estaven traduïts, atenció, de les versions en castellà. Vegeu, títol de la traducció en castellà: La guerra no tiene rostro de mujer. Títol en català del govern: La guerra no té cara de dona. Fins aquí bé. Títol en català de l'editorial catalana Raig Verd: La pregària de Txernòbil. Títol de la traducció del castellà: Voces de Txernòbil. El govern, el nostre govern, veus de Txernòbil. Títol en català de l'editorial catalana Raig Verd: La fi de l'home roig. Títol en la traducció al castellà: El fin de l'homo soviéticus. El del govern, el nostre govern, al final de l'home soviéticus. I així tots els títols. Què ha passat aquí? Un tuit de l'editorial ho deia ben clar. Explica encara la veu: celebrem el premi Svetlana a Sarajevich, però ens entristeix una mica que en comptes de consultar els títols en català es tradueixin al català els títols del castellà. Sapigueu que podeu trobar tota l'obra de l'Alexievich en català a Raig Verd. La qüestió a afegir a la veu és que, pel que sembla, ningú al govern es va molestar en saber si l'escriptora a la qual atorgava el Premi Internacional Catalunya tenia l'obra publicada en català i creia que, com a referents, només hi havia les traduccions castellanes. Les reaccions han estat contundents. Entre cometes, no pot ser. Ni quan donen el Premi Internacional Catalunya saben que ha estat traduïda, i molt ben traduïda, al català. És que no m'ho puc creure. En tot cas, llegiu-la. Us deixarà amb el cor encongit, però us ajudarà a no oblidar. Signat Mari Carmen Junyent, lingüista. O encara: és desesperant, quin desnivell de govern, sempre més avall. Signat Judit Pujadó, editora. I encara, una mostra més de pensar en el català com una llengua de segona, en lloc d'una llengua vehicular. Aquests polítics ens porten a l'extinció, tot el contrari del que ens proposa en Gerard Forest en el seu decàleg irreverent. Sí, però era la veu del Manel H? Encara era la veu del Manel H? Al fons del menjador no hi quedava ningú. Només se sentia llunyà el ressò de les veus, de joves, grans i vells, que protestaven. Era un debat o seguien sent tuits? Protestaven o discutien? Tant se val. Eren les veus del coneixement i de la consciència, les veus que lluiten per esborrar els disbarats, les mancances i les mediocritats, les veus del debat que ens obren el camí cap a la veritat. Si lluitem, si protestem, si busquem, vol dir que encara som vius. Gràcies, Manel H.
Passa un minut d'un quart de 9 del matí, seguim en aquest supermatí, i d'aquí a 24 hores, de fet 25 hores i un quart, arriba a Palafrugell, arriba a l'auditori del Cap Roig, de Calella, el Rei Arquitectura, l'esdeveniment professional del Rei Palafrugell, aquest esdeveniment que sí que arriba durant tot el cap de setmana al municipi, i aquest any doncs, la part professional del Rei Arquitectura en aquesta primera edició, disculpeu, la part professional del Rei Palafrugell en aquesta primera edició és el Rei Arquitectura, per tant està destinat a dedicat a l'arquitectura. I per conèixer què és el que hi trobarem en aquest esdeveniment, en el Rei Arquitectura, tenim nosaltres el comissari de l'esdeveniment, que és en Miquel Sitjà, del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Bon dia.
Bon dia a tothom. Bon dia.
Expliqui'ns quin és l'objectiu que hi ha darrere d'aquest tot aquest debat al voltant de l'arquitectura en un esdeveniment com el Rei Palafrugell, que busca repensar molts àmbits, no? Com el turisme, la sostenibilitat. De què es tractarà en aquest Rei Arquitectura?
Pensar l'arquitectura en termes de sostenibilitat és molt complexa, perquè pot abarcar molts àmbits, des dels àmbits de la reutilització. Recordem que nosaltres ja venim de tot un historial de les famoses 3 R's, i una d'elles era molt la reutilització. En aquest cas, la reutilització en el món de l'arquitectura és molt important, perquè que comporta una rehabilitació també de l'espai construït, en aquest cas de les ciutats, i a més, doncs, hi hem anat incorporant en aquests últims anys tot el pensament que hi ha al voltant de les despeses energètiques, de les despeses energètiques a l'hora fins i tot de produir materials, de com aquests materials tenen el seu cicle de vida, quina és la petjada de carboni que aquests materials porten al nostre planeta, i tot això ens porta a repensar una miqueta què ha de ser l'arquitectura en aquest nou segle XXI, no? I llavors, a la jornada d'aquesta Palafrugell, al ser la primera, també intenta ubicar-se des del lloc on ens situem en aquesta primera jornada, Palafrugell, amb un entorn natural de les Sureres, fins a arribar un altre cop, completar aquest cercle, fins a arribar un altre cop a la natura, passant per el fet construït, el fet de construir arquitectura. Aquesta seria, diguéssim, l'esquema general. Si volguéssim concretar més, ens podríem trobar amb això. La jornada comença tractant el tema del suro i com el suro ha passat a ser exclusivament, quasi bé, un component de taps d'ampolles, a ser un element molt important en els aïllaments de les noves arquitectures. És un element natural amb una gran eficiència d'aïllaments i que últimament també ja es pot utilitzar, degut precisament als avanços tecnològics, com a element d'acabament de façanes.
Hem d'explicar que la jornada durarà tot el dia i es aniran tractant diversos temes, no? diversos àmbits.
Exacte.
I un d'ells és aquesta... es començarà, per tant, parlant de materials i precisament del suro, oi?
Del sur, Cultura, exactament, sí, perquè és el component, potser, segurament que en el paisatge d'aquest entorn de Palafrugell es veu més tot passejant pels boscos, és el suro i què se'n fa d'aquest suro. I aquest suro, és el que us deia, ja últimament, doncs, ja hi ha prou tecnologia per ser utilitzat en el món de l'arquitectura, no només com a aïllant, que ja feia molts anys que s'utilitzava, sinó també com a element de materialitat d'acabament en les façanes. Llavors veurem uns petits exemples. No hi ha encara molts grans exemples, però en veurem uns quants. I llavors ja passarem a un segon bloc, o una introducció al segon bloc, que és el sustent d'aquest propi suro, que és la fusta. Llavors, a partir de la fusta, treballarem i mirarem i estudiarem i ens presentaran diferents casos de com la fusta s'utilitza en la construcció. No només amb edificis de baixa alçada, que avui en dia ja hi ha molta gent que ja està molt interessada, sinó en edificis de gran alçada, que aquest és també una de les novetats d'aquest segle XXI, diguem-ne. Fins ara la gran alçada només s'aconseguia amb el ferro i el formigó. A partir d'ara, gran alçada, quan diem gran alçada, podem dir de 12, 13, 15 pisos, ja es pot aconseguir també amb fusta, amb una fusta d'alta tecnologia. També penseu que, clar, quan parlem de fusta, també vol dir gestió dels boscos, gestió d'aquesta fusta. La fusta, per sort, és un material que, quan tu utilitzes un arbre i el transformes per a ser utilitzat en l'arquitectura, en la construcció, pots replantar-ne molts més. I, per tant, aquest cicle el pots anar preveient, el pots anar treballant perquè sigui un material que es vagi renovant per ell mateix. I, clar, també la fusta és un material, diguéssim, que la petjada de carboni és molt baixa en l'impacte natural, no? Quan dèiem això de la sostenibilitat, és molt complexa, a vegades sota aquest nom parlem molt en genèric, però llavors trobaríem moltes branquetes de la sostenibilitat.
Clar, tot el que m'estàs explicant, de fet és ja ho diu el nom, són unes jornades professionals, per tant, és perquè el propi sector debati i expliqui experiències de coneixement entre ell, no? Però què és el que s'espera que en pugui sortir, no? Pel públic general? Què és el que, quines conclusions s'espera poder treure que puguin arribar a la ciutadania?
Jo penso que a la ciutadania, en general, pensem que no només en el món de l'arquitectura hi ha els professionals dels arquitectes, diguéssim, o les arquitectes, hi ha altra gent, la gent que es dedica a la promoció, compra-vendes, però també cada cop hi ha més particulars preocupats per el seu habitatge, ja sigui per qüestions, com s'ha demostrat en aquesta passada pandèmia del Covid, de que els espais a vegades no són suficients com per poder viure un tancament una miqueta allargat a dins del nostre habitatge, com també perquè aquest habitatge, amb els costos energètics que hi ha actualment, sigui cada cop més econòmic, o sigui que a través de les seves solucions constructives gasti menys energia, que en el fons és el que ens demanen les normatives europees que fem els tècnics i els promotors d'habitatges i els autopromotors, que els nostres edificis cada cop necessitin menys energia per funcionar. Llavors, la ciutadania pot venir a escoltar i informar-se. Bàsicament, un bon ciutadà informat és molt eficient en aquest sentit, perquè llavors ja no es tracta d'anar convencent any rere any del que toca fer, perquè ja el col·lectiu o el conjunt de la ciutadania ja sap cap on hauríem d'anar. Per tant, conèixer que hi ha sistemes constructius, que hi ha materials, que hi ha formes de pensar amb la reutilització dels edificis i tot plegat, pot ajudar-nos individualment i col·lectivament en avançar en aquests termes.
Parlem una mica dels ponents d'aquest esdeveniment. Quins serien, potser, segons el seu criteri, les veus més destacades que parlaran demà en el Rearquitectura?
Jo, per mi, tothom és destacat, perquè tothom té coses a portar. No hi ha, persones que... A vegades donem més importància a haver sortit publicat que un altre, però cadascú, penso jo, que els arquitectes, per la nostra formació, són persones importants, cadascú en el seu àmbit i en la seva mesura, no? El que dèiem, hi ha pocs casos en què el suro encara es hagi utilitzat com a façana, per tant l'Elisabeta IV ens mostrarà uns exemples que ja ha generat. Llavors, l'Albert Ametlla, com a vicedegà del Col·legi d'Enginyers, ens parlarà de la gestió dels boscos, importantíssim, perquè, bueno, com sembla que tota la ciutadania sap o coneix a través de les notícies la importància d'una gestió de boscos que pot evitar molts incendis forestals i, per tant, també moltes despeses econòmiques pel nostre país. Per tant, una gestió de la fusta i dels arbres és importantíssima aquí a Catalunya i això es fa, és un tema pendent. Llavors tenim un bloc molt potent en què parlarem també de sostenibilitat social. En aquest cas, l'Iñaki, que ve d'un equip d'arquitectes de Madrid, que és SAT Arquitectures, ens parlarà d'un cohousing fet amb estructura de fusta, però també parlant d'aquest nou model de gestió diguéssim, comunitària dels edificis, de la nova construcció. Que també és important perquè ja se n'està parlant molt, s'estan ja ubicant exemples i ens agradava veure coses que passen més enllà del nostre entorn més immediat. I el David Sebastián ve directament des de París perquè és especialista en edificis de gran altura. Ells treballen en un despatx parisenc i han fet edificis de gran altura en fusta que bueno, ens ho pot explicar molt bé, fantàsticament bé. I el grup de H Arquitectes, un equip ja molt important d'aquí a Catalunya, que tenen uns projectes de rehabilitació i reutilització d'edificis existents molt interessant i que ha rebut molts premis a Catalunya i a internacionals. I llavors vindria el Josep Maria de Miró, que és l'arquitecte que ha fet precisament la reforma i l'ampliació d'aquí de l'auditori de Cap Roig. Uh-huh.
Això, li volia preguntar quin és, si ens pot situar en tot aquest context, la importància de l'espai en què es farà aquest esdeveniment, que és l'auditori de Cap Roig, creat i construït en els últims mesos.
Sí, de fet, jo diria que seria el primer o dels... O sigui, jo diria que quasi el primer esdeveniment així una miqueta multitudinari que s'hi fa. Per tant, encara és un espai molt desconegut per nosaltres. I per tant, estarem encantats que el Josep Maria ens expliqui amb quins criteris van rehabilitar. Jo sé que van fer un estudi energètic molt important i que a partir d'això de la despesa energètica, de la despesa de materials, han fet un projecte d'integració molt important i, per tant, estem deleitosos de que ens ho expliqui.
Miquel Sitjar, el comissari del Rearquitectura, que arriba demà, comença a l'auditori de Cap Roig a 9:15 del matí. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui molt bon dia i fins demà.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Doncs aquesta conversa que hem tingut amb en Miquel Sitjar sobre el Rearquitectura, que arriba demà, però avui encara hi ha altres notícies que hem d'explicar. Per exemple, anant cap a Palamós, perquè el jutjat ha enviat a presó un multireincident per apallissar un home a Palamós durant una baralla i enviar-lo a la UCI. La baralla va tenir lloc als voltants de les 3 de la matinada. La investigació apunta que l'agressor i el seu cosí es van enfrontar amb un altre home a la zona de la Planassa, on hi ha els locals d'oci nocturn de Palamós.
Exacte, durant la baralla la víctima va caure a terra i els altres dos ho van aprofitar per clavar-li nombroses puntades de peu. A més, segons han explicat alguns testimonis al jutjat, l'agressor va vantar-se d'haver-lo pallissat. La víctima va ser traslladada a l'Hospital de Palamós, però des d'aquí, arran de la gravetat de les ferides, se la va derivar d'urgència fins al Josep Trueta de Girona, on va ingressar a la UCI. L'home va patir una hemorràgia interna i tenia l'os del crani fracturat. Segons els metges, presentava risc vital i les lesions, amb tota probabilitat, li deixaran seqüeles neuronals que li poden afectar les capacitats motrius.
La baralla a la plaça Sant Pere no va ser l'únic altercat que el multireincident va protagonitzar aquella nit a Palamós.
La policia el va arrestar després que tornés a protagonitzar una trifulga a la zona d'oci nocturn i arribés a amenaçar de mort el porter d'un dels bars. El delinqüent, que viu a la Bisbal i té 37 anys, es va resistir a la detenció. Fins i tot un cop se l'havia traslladat a l'hospital perquè els metges l'examinessin, el van haver de sedar perquè va començar a trencar mobiliari del centre. Els Mossos el van detenir pels delictes de lesions i atemptat contra agent de l'autoritat. En total, l'investigat acumula un historial de 27 detencions, 8 d'elles només durant el 2022. La majoria de vegades se l'ha arrestat per haver comès delictes violents com maltractaments en l'àmbit familiar, amenaces o robatoris amb violència. Però no només això, perquè ja està condemnat en 4 ocasions i té pendents 3 judicis més.
Queda investigat que va passar a disposició del jutjat d'instrucció número 4 de la Bisbal a finals de la setmana passada.
Sí, durant la seva declaració va intentar autoexculpar-se assegurant que els que havien apallissat la víctima eren el seu cosí i una tercera persona d'origen algerià. El fiscal del cas va demanar que se l'ingressés a presó. L'informe subratlla que és una persona fugissera, que no té arrelament i que és molt agressiu. El fiscal també destaca que detingut havia generat por entre els que viuen a Palamós, cosa que es demostra perquè, tot i que en el moment de la baralla hi havia molta gent a la zona, els testimonis que han volgut col·laborar són escassos, precisament pel temor que el genera el multireincident. Atenent la petició del fiscal, el jutjat ha enviat el detingut a presó comunicada i sense fiança. Per la baralla a Palamós se l'acusa inicialment d'un delicte de lesions amb deformitat que porta per allà d'una pena que es mou en una forquilla d'entre 6 i 12 anys.
Acabem de tocar 9:15 del matí. Aquest dimarts al vespre es va celebrar una reunió entre l'Ajuntament, la policia local, els veïns de Prat-Xirlo i els partits de l'oposició per debatre sobre el futur de la carretera vella. Sembla que es va acostar posicions. En aquesta reunió es va demanar a totes les parts que analitzin propostes per millorar la mobilitat en aquest vial i s'han emplaçat a una nova trobada d'aquí a 2 o 3 setmanes per estudiar aquestes alternatives.
El regidor de Mobilitat assegura que estan oberts a aplicar alguns canvis que proposin els veïns i l'associació del Prat-Xirlo assegura que han detectat que el consistori està disposat a escoltar-los. La trobada ha tingut lloc en el marc d'una taula de mobilitat especial centrada en la carretera vella i arriba després que l'equip de govern es comprometés a analitzar el funcionament dels canvis de mobilitat. Uns canvis que ha generat polèmica i malestar entre molts veïns i que ara es podrien modificar de nou. A la trobada, l'Ajuntament ha fet bandera de la reducció de la sinistralitat aquest estiu a la carretera vella. El regidor de Mobilitat, Pau Lledó, ha explicat a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell que els resultats són molt positius.
Des de que la via verda de la carretera vella ha esdevingut una realitat, no hi ha hagut cap més accident, ni un. Per tant, són dades policials que són consultables, que no hi ha cap mena de problema en demanar-les, i una carretera que era insegura, que hi havia accidents matí, tarda i nit, sí que és veritat que amb una franja de nit, sobretot, potser una mica més cada dia, i durant tot l'any, doncs ara aquesta carretera és el primer estiu en 5-6 anys, que ja no hi ha hagut, que tinguem dades, diguem-ne, tan concretes, que no hi ha hagut accidents. Per tant, nosaltres en aquesta part de la seguretat estem molt contents.
I sobre el futur de la carretera vella afirma que proposaran alternatives per tal que els veïns del Prat-Xirlo tinguin un accés més ràpid a casa seva. Aquesta disponibilitat als canvis fa que des de l'Associació de Veïns del barri del Prat-Xirlo vegin possibilitats de fer valer la seva veu. Així ho ha explicat el seu portaveu, Pere Serra, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
I acceptar algunes propostes, bueno, així és una mica en plan cachondeo, no vaig plorar, però quasi, no? Perquè realment ens afecta una miqueta tot això. A partir d'aquí ens van dir, home, si us hem convidat i hem fet això, és perquè pot ser que us escoltem i pot ser que hi hagin canvis. Llavors anem a fer aquestes propostes entre tots, ells també en faran algunes, suposo, entenem.
I explica que faran una anàlisi de les alternatives que consideren viables per la carretera vella.
Llavors, bueno, aquestes propostes intentarem que entre tots siguin evitar aquest possible accident que hi pugui haver-hi a la nit, doncs posant això, posant uns radars, que la gent eviti passar pel cotxe per allà a la nit, posar unes franges horàries, per exemple, que no es pugui passar, doncs, no sé, a la nit, aquestes hores que són tan perilloses, no sé. És una mica posar aquestes propostes sobre la taula.
I de la seva banda, el PSC és partidari de tornar a la carretera vella original.
En declaracions a Ràdio Palafrugell, el portaveu del PSC, Juli Fernández, assegura que ells aposten per desfer tots els canvis i tornar a començar a través del diàleg.
Jo, el primer pas, dir, escolta, tornem a l'estat d'origen. Segon, avaluem què s'ha de fer amb la carretera vella. La carretera vella és una carretera que és simbòlica i estratègica per Palafrugell. I hem de demanar-nos, cal pacificar-la? Sí. Cal posar elements que redueixin la velocitat? Sí. Cal un altre carril bici? Poder no. Tinguem en compte que el carril bici a l'altre costat, potser aquí només cal un carril per vianants. Però és evident que s'ha de pacificar. El que no estem d'acord és tornar, que quedi com està. Però jo crec que el primer que ha de fer el govern és tornar com estava al principi per començar a negociar.
Demana que per Setmana Santa ja s'hagin aplicat els canvis definitius i aposta per accions com buscar un alternatiu per vianants i no per bicis o obligar els espais d'oci nocturn a que col·laborin per vigilar la gent que surt del seu establiment.
Doncs precisament Juli Fernández ha fet públic els primers noms que l'acompanyaran a la llista del Partit Socialista de Catalunya, Palafrugell. L'alcaldable del PSC ha explicat en una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell que recupera persones que havien format part del seu equip i també manté membres del seu grup municipal actual.
Pel que fa a les noves incorporacions, Fernández explica que tornarà a anar a la seva llista l'advocada Judit Zaragoza i el museòleg Xavier Roques. Tots dos ho havien fet fa anys.
No, dic que la idea de l'equip és la gent que som ara, gent que s'incorpora nova, de, diguéssim, de nova fornada, de diferents perfils, diguéssim, d'edats i de procedències, i gent que també s'incorpora, gent que ha estat a mi, que ha fet un temps sabàtic, com la Lluís Saragossa, que s'incorpora, que és una persona molt vàlida per tota la qüestió de contractació i gestió de recursos humans.
I entre els que es mantenen, Fernández anomena noms com Laura Millán, Guillem Genover, Xavier Rangel, Margarita Mauri i Marc Piferrer.
Jo, està la Laura, està en Guillem, està en Xavier Roques, està, no, no, Xavier Roques, perdó, en Xavier Rangel, està la Margarita Mauri, està en Marc Piferrer, i tinc que s'incorpora nova, home, tot no es puc dir, perquè si no seria bastant contraproduent tant per ell com per mi, no?
Ara bé, hi ha altres noms que s'incorporaran a la llista, però que encara no poden revelar. Per altra banda, el PSC organitza aquest dilluns el seu tercer taller per elaborar les propostes i programes de cara a les eleccions municipals de Palafrugell. Un procés que, segons explica Fernández, desembocarà en un acte públic al Teatre Municipal en què exposarà les línies mestres del seu projecte pel municipi. Unes propostes que també detallaran un llibre que preveu editar en uns mesos.
Una conferència sobre la meva presentació com a candidatura i que serà un resum d'un llibre que tinc per publicar recentment sobre el qualitat de les oportunitats en comprendre el present per afrontar el futur. Un llibre que faré públic, no sé, s'editarà, perquè la gent tindrà accés al llibre. Sortirà quan jo cregui que ha de sortir, perquè no vull tampoc que sigui la ment, doncs, que la resta de formacions intentin...
Que no, o sigui, que no se'l copiïn.
Bueno, que no el copiïn o que no els hi faci la feina.
8 i 36 minuts. Aquest 30 d'octubre farà un any que una ciclista va morir atropellada a la carretera dels Àngels. Per commemorar l'accident i denunciar la inseguretat que pateixen els ciclistes en circulari, Mauta en Bici i FCC van organitzar una protesta el 22 de gener. Ara farà pràcticament un any, que consistia en tallar la carretera dels Àngels fins l'accés al santuari, i demanaven de dedicar-lo exclusivament a vianants i ciclistes. Doncs bé, ara es repetirà aquesta protesta i, a més, s'han recollit, doncs, signatures per demanar que aquest espai estigui tallat als cotxes els diumenges al matí.
Ara les dues entitats repetiren la protesta el diumenge 30 d'octubre, coincidint amb el primer aniversari de la mort de la ciclista. L'acció es farà entre les 9 del matí i les 12 del migdia. En aquesta franja horària, els vehicles de motor no podran accedir al santuari dels Àngels des de la Girona GIV 6703, que s'agafa des de Girona i Quart. Per contra, sí que es mantindrà oberta la via d'accés al santuari des de la banda de Madremanya. Un dels membres de la Junta de Mouta en Bici, Xavier Coromines, ha remarcat que l'objectiu és convertir aquesta via en un carrer urbà en què els vianants i els ciclistes en siguin els usuaris exclusius.
Els nens i nenes, per fer esports, avui dia, doncs, poden fer esport amb seguretat, per exemple, futbol, natació, bàsquet, etc., amb instal·lacions adequades, etc. Però si tens uns fills que vulguin fer ciclisme, doncs, i a més ciclisme de carretera, no hi ha instal·lacions ni llocs. Pensem que això hauria de ser possible.
Aquesta protesta, aquesta mobilització prevista per diumenge de la setmana que ve, també vol convertir-se en una mostra que és possible tancar una carretera d'accés a un santuari als vehicles a motor.
De fet, en paral·lel a la mobilització, Mouta en Bici manté oberta la campanya de recollida de signatura per aconseguir que, com a mínim, un diumenge al mes s'apliqui aquesta restricció entre les 8 del matí i les 12 del migdia. Ho han fet a través de la pàgina web de l'entitat i també de forma física, situant voluntaris en punts com les Vies Verdes, la mateixa carretera dels Àngels o en punts cèntrics de Girona. A dia d'avui ja n'han recollit més d'un miler i per això han decidit que el 30 d'octubre les entregaran a la delegada del govern a Girona, Laia Cañigueral, així com també als responsables dels tres ajuntaments implicats i la Diputació de Girona. Per Mouta en Bici, l'ideal seria acompanyar aquesta restricció de vehicles amb un conjunt d'activitats complementàries, com ara una oferta gastronòmica dels establiments que hi ha centrada en bicicletes i excursionistes. Segons Xavier Coromines, molts dels restaurants ja compten amb aquests productes concrets perquè són part del seu públic, però també podria convertir-se en un reclam.
La Gala Provester recapta uns 5.000 euros per l'ADF Montgrí i el Puigsegalà. La gala l'organitzen els responsables de Giropoma i l'Auditori Teatre Espai Ter. Els diners recaptats es destinaran a l'adquisició d'un vehicle per part de l'ADF Montgrí i l'ADF del Puig Segalà, i que es destinarà a comprar un remolc bomba, atenció, amb una capacitat de 3.500 litres d'aigua.
El membre de l'ADF Montgrí, en Cel Díaz, explica que canviar un dels vehicles de l'ADF Montgrí era necessari.
Nosaltres, com ja vam dir d'un començament, volem adquirir un vehicle, canviar un vehicle molt antic que tenim de l'ADF Montgrí per un altre en millors condicions, sobretot perquè, clar, últimament ja teníem molts problemes per passar l'ITB i ara pues, intentarem aconseguir un vehicle més actual.
Anselm Díaz ha explicat que ho han rebut amb molta il·lusió perquè aquest és un reconeixement a la feina feta a l'hora de fer prevenció d'incendis a la zona del Montgrí. A més, també ajuden a donar suport als bombers en cas d'incendi.
I llavors representava que això, que com a mínim el poble reconeixia la nostra tasca en el dia a dia d'intentar gestionar una mica la muntanya amb altres actors, actors com poden ser el parc, l'Ajuntament, la societat de caçadors i, bueno, i altra gent que treballa al massís del Montgrí.
Els diners recaptats s'han aconseguit gràcies a les entrades venudes del concert conjunt de Santi Arissa i la Catans, la Copla Contemporània, l'agrupació sardanista Continuïtat de Torroella de Montgrí i les corals de Palafrugell, Nit de Juny i els Virolets.
Ja fa més de 700 anys que Jaume II va atorgar a la vila de la Bisbal el privilegi de la celebració d'un mercat setmanal els divendres. Aquest punt d'interès econòmic i social encara batega cada divendres al municipi. Per això, el dinamitzador de la Federació de Comerç de la Bisbal, David Catà, ens explicava aquí al Supermatí algunes de les activitats i actes que han organitzat per commemorar aquest aniversari.
Els comerços de la Bisbal s'han volgut sumar a la celebració d'aquest aniversari del mercat perquè, segons David Catà, hi tenen una relació estreta.
Històricament ha sigut un dels reclams de tota la comarca, fins i tot província, que ha fet atreure doncs, molta població i continua fins avui. El divendres és el dia principal comercialment parlant i ens nodrim tant dels periodistes de nosaltres com nosaltres dels periodistes parlant dels comerciants.
Les activitats van començar el passat mes de març i s'allargaran fins al març de 2023. Una de les activitats és un recull fotogràfic que es pot visitar als diferents comerços de la Bisbal. Durant el mes de novembre, aquestes imatges es traslladaran a les voltes. En les imatges podem apreciar l'evolució conjunta que ha fet el mercat amb la societat. A més, David Catà explica que s'hi poden apreciar les diferències del mercat actual amb les de principis del segle XX.
No es pot comparar el que és el mercat que hi havia inicialment, a principis del 1900, amb el que hi ha actualment. El que hi havia el 1900 cobria les necessitats bàsiques. Actualment doncs, ha evolucionat fins a necessitats no tan bàsiques, etcètera, etcètera. El mercat es distribuï també per zones, ja que hi havia la zona doncs, de... que fins i tot a la Bisbal encara conserva zones, espais que venen relacionats per aquest motiu. La Volta de la Mel es diu així, per què? Perquè venien doncs, de la Mel. Hi ha altres espais doncs, que segons la temàtica que hi havia en aquell moment ha agafat el nom. Per això reivindiquem aquesta importància. I per aquí d'aquí ha anat evolucionant segons ha evolucionat la societat.
I Maria, hi haurà altres activitats per commemorar aquest aniversari?
Una de les altres iniciatives són les receptes que es proposen de manera setmanal a les xarxes socials de la Federació de Comerç de la Bisbal. Aquestes receptes les proposen els comerços que formen part d'aquesta federació i es fan amb productes que podem trobar directament al mercat de la Bisbal. A més, es fa cuina de mercat en directe. Es faran 5 show cookings en directe i els restauradors de la Bisbal faran una recepta amb productes de mercat i de proximitat. A més, se serveix en un plat únic de ceràmica creat especialment per l'ocasió i per commemorar aquest aniversari. David Catà és conscient que la societat ha canviat molt en els últims anys i que no poden lluitar contra l'aparició de les grans superfícies. Tot i això, poden complementar els serveis que ofereixen amb aquests productes de proximitat i ecològics.
Les grans superfícies existeixen i seguiran existint, igual com les grans plataformes de venda online. Existeixen i seguiran existint. No podem lluitar contra elles, sinó que els hem de complementar. Hem de reforçar el que són els nostres valors, el que són les nostres virtuts, i si continuem treballant en aquesta línia, realment trobem el nostre nínxol de mercat. És a dir, si ens adaptem, sobrevivim i podem continuar endavant.
Les activitats com les receptes o les iniciatives per fomentar la compra a granel al municipi estan sent molt ben rebudes pels ciutadans de la Bisbal. La intenció és posar en valor els productes de proximitat i els productes ecològics.
Gràcies, Maria Alzina. I ara és moment, com cada dijous, de parlar de cinema amb l'Ignasi Arbat. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs? Com va?
Bé, encara recuperant-me de la ressaca de Sitges.
Això t'anava a dir, què tal aquest any?
Bé, hem vist bones pel·lícules. Jo diria que, no sé si vam encertar la guanyadora o vam estar a prop, o la vaig mencionar, diria.
I ara no ho recordo, no m'ho vaig apuntar.
Jo tampoc, és que he parlat tant i he vist tantes coses que al final ja no sé...
Pel que vaig escoltar era com sorpresa, no? Aquesta, vull dir, va sorprendre aquest guanyador, aquesta guanyadora.
A veure, va sorprendre, jo diria, en el visionat. Que guanyés, bé, a vegades depèn una mica de com vagi la tendència del jurat. De fet, és una molt bona pel·lícula, és una pel·lícula molt representativa del que és el Festival de Sitges i el que el públic vol veure del Festival de Sitges. Per tant, si tens un públic que va en aquesta línia, és una pel·lícula que perfectament està entre les travesses de les guanyadores.
Doncs, i després, per cert, és que no sé si en vam parlar la setmana passada, la pel·lícula que dirigeix el protagonista del Juego del Calamar, què tal?
Hunt, bé, aquesta s'estrenarà. A veure, és una pel·lícula coreana, o sigui, oblideu-vos del Joc del Calamar i totes aquestes històries, eh?
Val.
És més una intriga política ambientada a principis dels anys 80, una situació una mica també d'espionatge. Intenta parlar-nos de la relació amb Corea del Nord i com Corea del Nord enviava espies a Corea del Sud. Tot això amb una trama, per això, fictícia. És un context basat en fets reals, però el que passa allà és fictici. I, bueno, és d'aquelles pel·lícules que potser es passen una mica amb girs de guió, saps? Allò que dius... Perquè estan buscant el talp, pràcticament, tota la pel·lícula, i aquest talp, doncs, es va girant, ara un no és, llavors és l'altre, i, bueno... Sí que té seqüències d'acció que estan molt guapes, això sí, eh? Vull dir, té seqüències d'acció aquestes amb tirotejos, amb armes de foc i tal, que estan molt ben fetes i al final és molt explosiu, diguem-ho així.
Al final explosiu, molt bé. Bueno. Val, doncs escolta, abans de començar a fer el repàs de les pel·lícules, de les estrenes d'aquesta setmana, que hi ha molta teca i jo n'hi ha una que tinc ganes de veure-la perquè n'he sentit a parlar molt bé, ara tu em diràs aviam què en penses. Abans d'això, repassem una mica què tenim aquest cap de setmana als cinemes de proximitat, perquè aquesta setmana a Palafrugell hi ha Llach, l'últim gran concert, una pel·lícula d'en Paulí Subirà. De fet, és demà divendres. És un documental, imagino, sobre l'últim concert el concert que va fer recentment en Lluís Llach, i ara se m'ha quedat bloquejat l'ordinador i no puc veure el que fan a la resta de... Ah, mira, sí. No, està bloquejat. Per tant, ni podré mirar el que fan a la resta de cinemes, ni podré tirar els tràilers, eh? Així que hem d'anar tirant.
Va, s'està convertint en una tradició.
Sí. Ah, no, mira, ja està, ja ha volgut funcionar. Oh. Sí, tenim a Torroella, tenim Els Minions, l'origen de Gru, dissabte i diumenge a les 5, L'escriptor d'un país sense llibreries, i després en Los Márgenes, pel·lícula de Juan Diego Botto, Penélope Cruz, Luis Tosá, tots aquests. Això és aquest cap de setmana a Torroella, i a Begú, encara aquesta setmana encara no fan res, l'altra setmana, ja en parlarem l'altra setmana, que sí que tornen al cinema de Begú. Així que res, aquestes són les propostes d'aquest cap de setmana als cinemes de proximitat. Crec que sí que tinc els tràilers, per tant, fem-ho com sempre. Amb què comencem?
Comencem amb L'Estranyo, que sona... per mi és la millor de la setmana.
Molt bé, doncs sona així. Sona així o què? Ah, no. Ara sí.
The whole operation hinges on you getting closer with it. But now you f***ing know this. Don't find yourself in terrain that you're not familiar with.
Això s'estrena a Netflix, no?
Sí, correcte. De fet, des d'ahir ja la trobareu a Netflix, aquesta pel·lícula.
Val, molt bé.
Sí, aquesta la vam veure a Sitges. Uh-huh. Ens la vam passar allà, l'hem vist en cinema, i la veritat val la pena veure-la en pantalla gran, però bé, és igual, vull dir, a Netflix també valdrà la pena veure-la. És una pel·lícula australiana, està protagonitzada per el Joel Egerton i el Sean Harris. L'Egerton, ja el coneixereu, és més famós. El Sean Harris és el dolent, per exemple, de les últimes pel·lícules de Missió Impossible de Tom Cruise.
Val.
I en aquest cas és una història, és un thriller policial sobre un policia infiltrat que ha de guanyar-se l'amistat d'un delinqüent, i ho ha de fer d'alguna manera així bastant curiosa, perquè aquest li faci una confessió. La confessió que en teoria busca és perquè estan buscant qui va matar a un nen. Però no, o sigui, no hi ha cap pista, no hi ha cap prova. Però la policia sembla ser que té, doncs, la seguretat que ha estat aquest home. Aleshores, sense tenir proves, aquest policia infiltrat ha d'intentar, doncs, que l'altre confessi. Sí que és cert que al principi la pel·lícula és una mica confusa, no saps com porta, perquè et va plantejant diferents escenes aquí i allà, llavors tu t'has d'anar a construir el puzzle, però quan ja tens el puzzle fet, la pel·lícula no et deixa anar i és realment brutal, no? I vas veient doncs, aquesta relació que van fent, no saps si aquest criminal és un tipus fiable o no pel que et va explicant, i fins al final de tot no acabes de saber si una cosa o l'altra, eh? Vull dir que és una pel·li que et manté enganxat, enganxat.
Molt bé, doncs ja està disponible a Netflix. Molt bé.
Sí.
Després, aviam, què és això? Què és això?
Això és que només... Unicorn Wars.
A veure, aviam, aviam.
Va.
Ay de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno, y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, el elegido, realizará.
A més, dibuixos animats, però d'aquests dibuixos animats per adults, no? Bueno, ja es veu, no? Ja es veu que evidentment que això és per adults, no?
Sí, exacte, això és animació per adults. El que passa que juga amb conceptes molt infantils, perquè sí. És a dir, l'animació és infantil, els ossets protagonistes, vull dir, són aquests tipus d'ossets adorables, no? Els ossos amorosos, aquells sí. Típics que feien a la televisió, doncs, agafa una mica aquests conceptes, li dono una altra imatge, perquè evidentment els drets d'allò és una altra cosa, però vaja, agafa aquesta imatge i ho converteix en un conflicte de guerra, com si fos una pel·lícula bèl·lica, barrejant conceptes de la jaqueta metàl·lica amb el Sargento de Hierro, val? Perquè té una part així d'entrenament dels reclutes, d'aquests ossets, que han de lluitar en una guerra contra els unicorns. Ningú sap exactament per què aquesta guerra, no? Però... Bé, diguéssim que l'entrenament que veiem és bastant dur, la relació que hi ha entre els personatges és bastant desagradable i la guerra que tenen amb els unicorns és una cosa crua. Vull dir que no porteu la mainada a veure aquesta pel·lícula.
No.
Jo he de dir que m'agrada més al final que al principi. Al principi se me fa una mica pesadeta, tot i que visualment i en imatge i tal, és el millor de la pel·lícula, és una passada. Està
que
molt
és
ben feta.
De Sitges també, això?
Sí, ho vam veure a Sitges i ha passat també per diversos festivals arreu del món. És una producció espanyola i la tenim aquesta setmana, que la dirigeix l'Alberto Vázquez.
Molt bé, doncs això en sales. Va, què més?
També, superherois aquesta setmana, Black Adam.
My son sacrificed his life to save me.
DC, això, per tant, no, això no és Netflix, o sigui, això no és Marvel.
No.
Se'n surten aquesta vegada o no? Perquè DC li està costant arrencar.
Sí, doncs em sembla que tampoc arrencarà amb aquesta, tampoc arrenca. Almenys jo no l'he vist encara, però ja han sortit les primeres crítiques i no la deixen pas precisament bé la pel·lícula.
No,
jo he de dir que no, ja no em feia massa bona pinta. A mi els tràilers que havien sortit, diguéssim, que em tiraven enrere bastant. I en aquest cas tens com a protagonista Dwayne Johnson, de Rock.
La Roca, no?
Sí, exacte, que interpreta aquest superheroi, que no és un superheroi, és més aviat un antiheroi, o és d'aquells dolents que sortien en els còmics DC que adquireixen una certa popularitat i que s'acaben convertint en un antiheroi. I això és precisament el que és el personatge de Black Adam.
Vale.
Ara, que la pel·lícula aquí més potser és una pel·lícula d'acció de The Rock que altra cosa.
Ah.
Vull dir que és com la Roca fent les seves coses, les que sol fer sempre amb escenes d'acció exagerades, etc. I el posem dintre d'aquest context de ser aquest personatge Black Adam, que és un personatge doncs, que té poders omnipotents, dels antics déus, porta 5.000 anys tancat i de cop i volta doncs, escapa de la seva presó i comença doncs, a impartir justícia en el món actual.
Però Dwayne Johnson, La Roca, és bon actor o se'l contracta només perquè és La Roca?
Home, a veure, mal actor no és. A veure, però és un actor que tampoc li facis fer determinades coses. Vull dir, és bon actor per lo que ell sap fer. Si tu el poses, per exemple, en aquest punt a vegades entre sàtira i comèdia i acció, jo crec que en aquest perfil funciona bastant bé, no? Per exemple, el seu paper a la saga Fast and Furious doncs és un actor que funciona. Però fora d'aquest context, jo no ho sé, eh? No...
Clar, és un home que cau bé, no? Cau bé.
Sí, això sí, és supersimpàtic. I a més, les seves pel·lícules, o sigui, ha fet les dues entregues de Jumanji, que també... O sigui, ja t'he dit, quan li donen el rotllo aquest, o sigui, una mica més familiar, una mica més... Saps que no és només heroi d'acció, doncs a mi em funciona millor. Però bé, vull dir, ell combina diferents tipus de produccions d'aquest estil i ara ha volgut provar amb el gènere de superherois.
Bueno, aviam què tal. I jo aquesta, que ve ara, n'he sentit ahir a la ràdio, en parlàvem bé. I no sé, tinc ganes de veure què en penses, perquè és un gènere que a mi m'agrada.
Sí.
Com es diu?
Es diu Mira com corren.
Victims killed in the costume store. And then he was deposited here. Staged, so to speak.
És una pel·lícula d'allò, el gènere whodunit, no? Allò de trobar l'assassinat, trobar l'assassí entre molts possibles assassins, entre molts sospitosos, però fer-ho així en to de riure.
Exacte, és una mica aquest concepte d'Agatha Christie, com bé deies, uh-huh. I en aquest cas és investigar un assassinat. A veure, la gràcia de tot això és que també ens situen als anys 50 i que intenta fer una mica de metallenguatge en el món del cinema. Aquí els dos protagonistes, diguéssim, l'investigador veterà és el Sam Rockwell i la policia novata que està aprenent una mica tot això és la Saoirse Ronan. I a partir d'aquí comença una investigació que a més ens transporta al Hollywood en els anys 50. De fet, un dels protagonistes que s'esmenta és Richard Attenborough, que és un Richard Attenborough, que era director de cinema, era actor també. Als anys 50 feia moltes coses. Segurament la gent el coneix sobretot a Richard Attenborough per ser el Jurassic Park, no? Aquell senyor gran entranyable que va crear el Parc Juràssic. Doncs aquell era Richard Attenborough ja de més gran. Uh-huh. I aquesta pel·lícula, doncs, bueno, el que fa fer això, no? Són uns membres d'una producció que són assassinats, una producció doncs, que, de teatre que es converteix en pel·lícula o pel·lícula en obra de teatre, ara ja no sé exactament, i han d'investigar doncs, qui ha comès aquest assassinat.
Uh-huh. És una mica com allò, el punyales por l'espalda?
Sembla, però bueno, Punyoles de l'espalda també tenia força ironia, perquè aquesta pel·lícula sí. té conya també, vull dir, que és el que deies tu abans, que no, tampoc es pren seriosament a si mateixa, intenta fer una mica de metalectura també sobre el gènere, no?
Mm-hmm. Molt bé, doncs mira, a mi em ve de gust anar-la a veure aquesta. I després per acabar, una infantil, no? Aquesta sí, infantil.
Sí. És Lilo, mi amigo el cocodrilo.
Busco algo inusual, algo maravilloso, algo mágico.
Amb música de Shawn Mendes, no?
Sí, correcte, que és el Shawn Mendes. De fet, posa la veu al cocodril, perquè és un cocodril que canta, i per tant, doncs ja va bé que sigui el Shawn Mendes, no?
Aquí a la ràdio posem alguna cançó del disc aquest, de la banda sonora d'en Shawn Mendes, que no està malament. Però què, la pel·lícula agradarà o què?
Bé, és una pel·lícula infantil, sobretot per portar la mainada. No sé si els adults pot ser que s'avorreixen o no, depèn, però bueno, tenim el Javier Bardem, que fa de... Bueno, a veure, explica'm una mica la història. Això està basat en uns llibres infantils dels anys 60, que estaven protagonitzats per el Lyle de Cocodrilo, no? En anglès té una mica més...
Sí, bueno, millor que Lilo el cocodrilo, no?
Sí, bueno, ja rima... Sí, clar, li han canviat perquè dirien Lyle, el cocodrilo, no rima, per tant li canviem de Lyle per Lilo. Bueno, en fi, és igual, no? Ja conserva el joc de paraules. Sí. I d'aquests llibres infantils, doncs ara n'han fet aquesta pel·lícula en imatge real, que tenim el Javier Bardem com un dels protagonistes, que és la història d'una família que es muda a Nova York, llavors tenim el fill, doncs, preadolescent, que doncs, ha d'adaptar-se a l'escola, als seus nous amics, això li costa una mica, i es troba, quan a casa seva es troba un cocodril, que a cocodril li agrada banyar-se, li agrada doncs, el bon menjar, li agrada, doncs, no, és un cocodril diferent, no? Uh-huh. I la música, evidentment.
Ignasi, hem d'anar tallant, per cert, no m'has dit res, però aquesta setmana també s'estrenarà una pel·lícula d'en Xinxan, passa que ja no les fan en català, que això és una pena, però vaja.
Sí.
Però bueno, l'anirem a veure igualment.
Bueno, va, vinga, tenim el Xinxan, sí. Que està allà.
Vinga, Ignasi, que vagi bé, fins la setmana que ve.
Una abraçada, adéu-siau.
Vinga, i acabarem aquest informatiu fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Es tornaran a ser notícia per ser anormalment altes i mantenir-se l'ambient xafogós. Podríem perdre algun grau a la temperatura màxima, que es podrà quedar entre els 24 i els 26 graus a la nostra comarca. La temperatura mínima serà semblant als 15 graus i la dualitat de sensacions tèrmiques matinals tornarà a ser en funció de la boira boirina que tingui la població on estiguem. Per la tarda esperem més bandes de núvols i una mica més d'inseguretat que vindrà de la mà d'un nou sistema frontal molt poc actiu que podrà deixar alguna gota més al vespre i que no servirà ni per regar el territori ni per fer baixar l'ambient estranyament càlid dels últims dies.
Gràcies, Marc, i gràcies a tots per seguir-nos. El Supermatí torna demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé i que tingueu molt bon dia.